sensació de malalties cròniques, i aquí estem parlant sobretot de cardiocirculatòries. També al mig de les onades de calor s'incrementen els infarts de miocardi. Estem parlant de malalties respiratòries. Estem parlant sobretot de malalties del sistema nerviós central.
És el vicepresident de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, advertint des de la xarxa dels riscos per a la salut d'onades de calor, com la que avui comença, i que fins dimecres farà pujar les temperatures fins a nivells extrems, especialment al Segrià, al Pla d'Urgell i la Noguera. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat i demanen als ajuntaments especial atenció a les persones amb malalties cròniques cardiovasculars i també psicològiques, com advertia Joan Guix. També recomana prendre mesures excepcionals a la campanya de recol·lecció de la fruita de pinyol, que tot just comença ara. A les localitats més afectades per aquesta onada de calor ja tenen mesures en marxa, com avançar l'obertura de les piscines municipals. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 13 de juny de 2022. Els Mossos investiguen el xoc d'un comboi de mercaderies amb un tren de passatgers a Vilassar Seca, que ha deixat 29 ferits, entre ells 6 de greus. Marta Patricio.
Aquest matí s'ha reprès la circulació entre Tarragona i Cambrils per una via a les línies R15 i R16, mentre que l'altra via continua inoperativa mentre els tècnics treballen per retirar el tren de passatgers.
El govern central estudia si cal modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel, més enllà d'estendre la mesura 3 mesos més.
Ho ha anunciat des de Barcelona la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ha destacat que l'objectiu de l'executiu és garantir la eficàcia d'aquesta bonificació. Calviño ha recordat que els preus de l'energia continuen pujant als mercats internacionals.
L'Ajuntament de Barcelona obrirà diligències penals contra els autors de grafitis o pintades que causin desperfectes al patrimoni històric i cultural de la ciutat.
També en les que es facin el transport públic de la ciutat, especialment el metro. Per als desperfectes lleus es preveuen multes d'entre 300 i 500 euros, tot plegat davant l'augment d'agressions contra el patrimoni protegit.
En cultura, l'òrgan del Palau Güell s'expandeix digitalment a HyperOrgan, la primera experiència sonora que es fa d'aquest tipus a l'Estat.
Integrat en el sonar, els assistents al festival podran gaudir dels sons poc habituals de la composició creada per a l'ocasió pel grup retrofuturista berlinès Gamutink.
Pel que fa als esports, comença la final de la Lliga ACB i ho fa amb un clàssic al Palau Blaugrana.
El Barça rep el Real Madrid en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. El Barça busca el seu 20è títol de Lliga, el segon consecutiu.
Estem molt pendents, com us dèiem, de l'evolució d'aquesta onada de calor que ha arrencat al matí i ha de portar temperatures extremes fins dimecres, especialment a comarques com el Segrià, el Pla d'Urgell o la Noguera. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya amb Carme Farnell.
En conjunt, durant aquesta tarda continuarem parlant d'aquesta temperatura extremadament alta, i és que durant les properes hores ha de continuar pujant aquesta temperatura, i és on s'espera més calor cap a la zona del Pla de Lleida. A més, aquí s'esperen aquestes temperatures extremadament altes, no només avui, sinó de cara als propers dies, i això farà que comencem avui aquest inici d'onada de calor. També la calor serà intensa, destacable a la resta de punts del país, però sí que no s'arribarà a les temperatures extremadament altes per la zona. D'altra banda, pel que fa al temps, continuarem parlant d'una tarda molt estable dominada pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució, sobretot cap a la zona del Pirineu, i podrien descarregar algun ruixat de caràcter local. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Marta Patricio, i coordinant Sònia Quer. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aquest matí s'ha activat l'alerta del Procicat per l'onada de calor que tot just comença avui i que pot provocar temperatures extremes, especialment a les comarques de Ponent. Les comarques amb més afectació són el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, on es preveuen temperatures molt elevades que poden posar en risc la salut. Volem saber com està la situació ara mateix. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per ampliar aquesta previsió del temps. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura ja ha pujat força respecte a primera hora del matí, tot i que havíem començat el dia amb una temperatura mínima superior als 20 graus en molts indrets del territori. Doncs a hores d'ara ja tenim temperatures superiors als 30 graus en molts punts del país. La més alta la trobem a la Selva amb 34 graus, però diversos indrets del país ja tenim valors rondant els 32 graus. En conjunt, durant aquesta tarda continuarem parlant d'aquesta temperatura extremadament alta, i és que durant les properes hores ha de continuar pujant aquesta temperatura, i és on s'espera més calor cap a la zona del Pla de Lleida. A més, aquí s'esperen aquestes temperatures extremadament altes, no només avui, sinó de cara als propers dies, i això farà que comencem avui aquest inici d'onada de calor. També la calor serà intensa, destacable a la resta de punts del país, però sí que no s'arribarà a les temperatures extremadament altes per la zona. D'altra banda, pel que fa al temps, continuarem parlant d'una tarda molt estable i dominada pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució, sobretot cap a la zona del Pirineu, i podrien descarregar algun ruixat de caràcter local. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les persones amb malalties cròniques són especialment vulnerables a les temperatures extremes. Per això, els responsables públics de salut avisen que cal tenir cura d'aquesta població que consideren fràgil. La calor elevada continuada els pot causar un fort impacte en la salut. Ens ho amplia Maite Polo.
Quan el cos humà funciona correctament, activa dos mecanismes per defensar-se de la calor extrema, la vasodilatació i la sudoració. Però quan no funciona bé, es desgavella. Això és especialment perillós en malalties cròniques com les cardiovasculars, però també en les psicològiques i les psíquiques. En ocasions pot arribar a provocar la mort. Ho ha explicat Joan Guix, de la Junta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears.
Per impacte directe, el que en diem el cop de calor, es produeixen morts, però són relativament baixes. En canvi, per descompensació de malalties cròniques, i aquí estem parlant sobretot de cardiocirculatòries, també al mig de les onades de calor s'incrementen els infarts de miocardi, estem parlant de malalties respiratòries, estem parlant sobretot de malalties del sistema nerviós central.
La calor també té un efecte acumulatiu. 4 de cada 10 morts associades a les temperatures extremes tenen lloc fora de les onades de calor.
A les comarques més afectades preocupa, per exemple, la campanya de recol·lecció de la fruita, que està ja en marxa. En aquest sentit, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat a les empreses que valorin la modificació d'espais i d'horaris per fer front a aquesta onada de calor. En un FM, Pere Gilart.
Els darrers dies ha començat la dura feina per part de temporers i pagesos de recolectar els primers camps de fruita de pinyol. Per tot plegat, Soler assegura que són les mateixes companyies les que han de prendre mesures per protegir els seus treballadors.
Clar, en aquests casos s'ha de veure amb quines característiques i quin és l'estat, no? De la zona on estan, a l'espai. Aquí sí que les empreses, els serveis de prevenció de riscos laborals, doncs han de valorar aquest risc i actuar en conseqüència. Doncs a lo millor modificar horaris, a lo millor modificar els espais on s'està treballant.
D'altra banda, Soler ha remarcat que els ajuntaments, i en concret els de Ponent, tenen els seus propis plans de protecció específics contra la calor, un àmbit en el qual acumulen experiència respecte a altres zones. Les principals infraestructures de què disposen els municipis per combatre l'onada són les piscines públiques. En alguns casos, com el Picat, Albatàrrec, a Torlameu o Rosselló, ja han obert aquest cap de setmana, mentre que la majoria de pobles hi ha hagut menys previsió i obriran els pròxims dies quan l'onada vagi a menys.
Gràcies, Pere Gilart, des de MUN-FM. I la Diputació de Barcelona destinarà prop de 900.000 euros aquest estiu a fomentar la seguretat i la salut de les platges de la demarcació, amb excepció de les de la ciutat de Barcelona, un element clau en aquests dies de tan forta calor. El 96% del pressupost es destinarà a finançar el servei de salvament i de socorrisme dels ajuntaments. Esplugues Televisió, Carolina Gramunt.
25 municipis de la costa de Barcelona han rebut prop de 900.000 euros de la Diputació per contribuir a la seguretat de les platges i fomentar hàbits de salut en relació a l'exposició del sol. Jesús Naharro, diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, detalla les mesures de protecció.
Protegir-se, fer-li tindre a la pell, ficar-se a la pell elements de protecció, gaudir-nos a l'ombra, una grandíssima hidratació també és molt important i seguir tot un consell d'elements que també ens adrecen des del ventall a la nostra pàgina web per tal d'aconseguir doncs, aquestes recomanacions de salut. Al final són ben conegudes, ens hem de protegir, no hem de fer excessos davant del sol i menys amb unes edats prematures on la pell encara doncs, pot patir molt més aquesta malaltia.
Els diners es destinaran a la prestació d'un servei de vigilància, salvament i socorrisme i la correcta senyalització d'aquest servei, així com promoure els hàbits saludables. També es duran a terme tallers de sensibilització pels més petits.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de l'accident ferroviari d'aquest diumenge a Vilaseca. La circulació entre Tarragona i Cambrils s'ha restablert aquest matí per una sola via, a la R15 i a la R16. L'altra via queda fora de servei fins que es retiri el regional i la locomotora de mercaderies que es van veure implicats en el xoc. Dels 30 ferits, només 2 dels 6 més greus encara es recuperen a l'hospital. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El sinistre es va produir per la topada d'una locomotora de mercaderies i un tren regional de la R16 que anava de Barcelona a Tortosa. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat a Tarragona Ràdio que s'investiguen les causes i no vol aventurar cap hipòtesi.
Hem de ser molt curosos en qualsevol tipus d'investigació. No hem d'entrar, per la nostra part, no entrarem en hipòtesis fins que no estigui la investigació conclosa i es tinguin totes les dades que puguin determinar el que va succeir ahir.
La Charo i el seu marit són veïns de la zona, a Vilaseca, i els va alertar el so potent de l'impacte.
Y sentimos primero una pitada muy fuerte y muy larga. Y entonces mira a mi marido diciendo aquí algo pasa y acto seguido, plas, el chocazo, un chocazo fuerte.
Al tren hi viatjaven unes 75 persones. La topada va obligar a aturar tota la circulació, per tant es van interrompre les línies R15, R16 i R17.
I nou matí de complicacions a l'AP7 a causa de l'incendi d'un camió a Sant Celoni que ha obligat a tallar el trànsit en direcció Girona.
Quatre dotacions dels bombers han treballat en l'extinció del foc que ha afectat les rodes del camió sinistrat i que no ha causat cap ferit. Al llarg del matí s'han reobert dos dels tres carrils tallats al trànsit.
Encara en relació a l'AP7, prohibir-hi l'avançament entre camions i restringir-ne la circulació en cap de setmana podria ajudar a millorar el trànsit en aquesta via. Ho afirma el RAC després d'un nou cap de setmana amb llargues retencions i un accident mortal.
En declaracions a la xarxa, el president del RAC, Josep Mateu, ha reclamat que es posi fil a l'agulla amb les infraestructures pendents, com ara la B40 o el corredor mediterrani. Però, mentrestant, segons Mateu, es poden prendre decisions, com no permetre als camions fer avançaments.
Hi ha una prohibició, diguem, amb unes hores determinades durant el dia d'adelantament, no? Que tinguin que anar més en fila índia. O sigui, l'efecte dels camions adelantant crea una intimidació en els conductors dels vehicles dels turismes, que això provoca, diguem, una certa retenció, que després pot crear hasta un col·lapse. També hi ha un augment de l'accidentalitat.
Sobre la limitació de la velocitat a 110 en aquesta autopista, el RAC creu que podria ajudar, tot i que hauria de ser en circumstàncies molt puntuals i no de manera generalitzada.
Una situació, la de les infraestructures, que s'han tratat avui, les reunions dels partits. De fet, hi ha una picabaralla política en relació al pacte entre la Generalitat i Govern Central per ampliar la B40 entre Sabadell i Terrassa. El PSC i els comuns han criticat l'absència de l'executiu català en l'anunci d'aquest acord, així com la divisió al si de la coalició. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu del PSC, Alicia Romero, diu que és negatiu que Esquerra se'n despengi i que el govern català estigui dividit sobre aquesta infraestructura.
Hem de criticar aquesta divisió, hem de criticar que el govern de la Generalitat no estigui allà on li pertoca i deixés dissabte i divendres doncs, a tants ciutadans sense representació.
Des de Junts per Catalunya sí que estan a favor del quart cinturó, però el secretari general, Jordi Turull, argumenta per què el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, no va anar divendres a l'acte amb la ministra d'Infraestructures.
Ens va semblar que era gairebé una provocació. No se'ns pot acusar a la Generalitat de Catalunya de plantar el govern espanyol, sinó que són justament els successius governs espanyols els que any rere any estan plantant els catalans i les catalanes amb aquest incompliment reiterat de totes les inversions.
També Esquerra considera que qui planta la ciutadania és el govern central per no invertir en infraestructures a Catalunya i que presentaran propostes alternatives al Parlament.
Sobre aquesta qüestió, la de la B40, les cambres de comerç de Terrassa i Sabadell aplaudeixen l'acord per ampliar-la. Així tot, des de la cambra de Sabadell es declaren preocupats per les contradiccions polítiques que ara mateix sentíem i que envolten el projecte. Ràdio Sabadell, Karen Madrid Ribas.
El president de la cambra, Ramon Alberic, lamenta que després de la presentació d'aquest acord divendres han sortit veus discordants dins del mateix govern català.
Una gran preocupació perquè en paral·lel a l'acte doncs, ha circulat unes declaracions per les xarxes d'Esquerra Republicana en les quals doncs, bueno, es mantenen i es posen sobre la taula unes postures que contradiuen precisament allò que el govern ha arribat a fer amb el propi acord. No? Llavors, aquesta contradicció és la que ens preocupa.
Tant la Cambra de Comerç de Sabadell com la de Terrassa insisteixen que la B40 és molt necessària i asseguren que vetllaran perquè la construcció s'arribi a materialitzar. Des de la plataforma contra el quart cinturó, per la seva banda, insisteixen en denunciar l'impacte mediambiental que tindria aquesta via i defensen que cal fomentar el transport públic per davant del privat.
El govern central estudia si cal modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel, més enllà d'estendre la mesura 3 mesos més. Ho ha anunciat la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ha destacat que l'objectiu de l'executiu és garantir l'eficàcia d'aquesta bonificació. Calviño ha recordat que els preus de l'energia continuen pujant als mercats internacionals. La ministra és avui a Barcelona, on participa en diferents actes. És amb ella, Maria Costa. Bon dia.
Sí, ha assistit a la trobada institucional d'AstraZeneca sobre el llegat del doctor Baselga, on s'està posant en valor precisament l'estat espanyol com a ecosistema d'investigació en salut. Minuts abans que el Minyó, però, ha entrat en altres qüestions. El govern espanyol ha deixat la porta oberta a modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel, ho ha dit la ministra Calviño.
El presidente del gobierno ya ha anunciado que vamos a extender más allá del 30 de junio la bonificación de 20 céntimos en el precio de la gasolina y del diésel. Es una medida que está siendo muy eficaz y lo que vamos a hacer es extenderla más allá del 30 de junio y estamos analizando si hay que hacer alguna modificación o hacer algún cambio.
I en aquest acte d'AstraZeneca, just en aquests moments, acaba d'aparèixer el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per comentar el seu discurs. Ho ha fet just uns minuts en què, de moment, el que està fent és destacar el lideratge del país en la investigació de la salut.
Gràcies, Maria Costa. Veurem si aquest acte serveix, doncs, com va passar fa uns dies amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, perquè el president aragonès es pugui reunir, ni que sigui de manera informal, amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño. I encara en clau política, el PSC ha hagut de sortir al pas de les informacions que apunten a un canvi de candidat a l'alcaldia de Barcelona. Un canvi que podria passar perquè el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, prengués el relleu a Jaume Collboni.
La portaveu del PSC, Alicia Romero, assegura que el candidat per Barcelona a les properes eleccions municipals de l'any que ve és Jaume Collboni i nega que sigui Miquel Iceta.
Mantindrem la nostra aposta, que és ell, que és Jaume Collboni. Crec que ho ha dit Salvador Illa en innumerables ocasions i aquesta és la nostra opció. Ho hem comentat i crec que el PSC en aquest tema doncs, no hi ha escletxes ni hi ha dubtes i, per tant, doncs, estem amb tot el suport a Jaume Collboni.
Romero ha afirmat que els candidats a Catalunya els escull el PSC.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passant 2 minuts d'un quart de 3, l'Ajuntament de Barcelona obrirà diligències penals contra els autors de grafitis o pintades que causin desperfectes al patrimoni històric i cultural de la ciutat. També en les que es facin al transport públic, especialment a la xarxa de metro. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. És una de les mesures que ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Pallà, després que els desperfectes ocasionats a Santa Maria del Mar o l'Església del Pi, per exemple, hagin encès els senyals d'alarma a la ciutat.
Santa Maria del Mar, l'Església del Pi i amb altres edificis catalogats del patrimoni públic. I també, com ara indicava el mateix inspector, un tema que ocasiona un gran perjudici, que són els actes de vandalització en el transport públic, bàsicament en els vagons de metro. I aquí hi ha una col·laboració doncs, amb els serveis de seguretat de TNB i inclús d'altres operadors de transport per afrontar aquesta problemàtica.
Grafitis al metro de Barcelona que inhabiliten els convois afectats i obliguen a la reparació o canvis dels mateixos, tal com ha destacat també avui un responsable de la Guàrdia Urbana durant la presentació del Pla de Corresponsabilitat Cuida en Barcelona.
Gràcies, Anna. Canviem ara de capital. A Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova ha adquirit un escàner radiològic a temps real per a cirurgies complexes de la columna i el crani. El model s'anomena Loop X, beneficiarà cada any més de 300 pacients i evitarà reintervencions i derivacions de casos. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Durant l'operació, el Loop X proporciona imatges de qualitat a temps real i, per tant, ofereix precisió al cirurgià i seguretat al pacient. El doctor Ramon Jové, cap de la secció de traumatologia al centre, destaca la reducció de riscos que suposarà aquesta incorporació.
El pacient, quan entra a quiròfan, té la seguretat de que amb aquest sistema, aquest TAC intraoperatori, de que tot el que es fa amb ell, quan acabem la cirurgia, ja sabem si està tot ben fet i no hem d'esperar a l'endemà o l'endemà passat. La qual cosa vol dir que la seguretat és fonamental i que tots aquests pacients que abans podíem tenir alguna complicació, ara això és pràcticament per sota de l'1% i ens evita que en casos més complexes, com poden ser escoliosis, com poden ser deformitats, com poden ser fractures, el fet de que nosaltres haguem de traslladar aquests malalts a altres centres per insuficiència tècnica.
Amb l'escàner Loop X, l'Arnau de Vilanova es converteix en el primer centre de l'Institut Català de Salut en incorporar aquesta tecnologia.
Encara en salut, avui se celebra el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell i els dermatòlegs recorden la importància d'autoexplorar-se per detectar de forma precoç l'aparició d'un melanoma. També consells com evitar el sol durant les hores centrals del dia, protegir-se amb crema solar i roba, com ara barrets, entre alguns dels principals gestos que podem fer per reduir els riscos de l'exposició solar. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Tot i que actualment hi ha una major conscienciació sobre els riscos de l'exposició solar, el nombre de persones que pateixen càncer de pell continua creixent. Una de les causes és l'augment de l'esperança de vida, que fa que sorgeixin problemes que abans no existien, en aquest cas les hores de radiació solar acumulada al llarg dels anys. Tot i això, hi ha altres factors que hi contribueixen, com ara la cultura del bronzejat. Segons el doctor Aran Boada, dermatòleg i responsable de la unitat de melanoma de l'Hospital Germans Trias i Pujol, encara hi ha massa gent que s'exposa al sol durant les hores centrals del dia sota una falsa sensació de seguretat creada pels protectors solars.
Avui en dia hi ha molts millors fotoprotectors que fa uns anys i això a vegades ens dona una falsa sensació de seguretat, de que podem estar més rato al sol, de que podem estar al sol a hores on aquest és molt intens, i això no és recomanable.
El càncer de pell de tipus melanoma, que és el menys freqüent però també el més agressiu, es cura sempre que es diagnostiqui en les fases inicials. Per això, a banda de prendre mesures per protegir-se del sol, els dermatòlegs subratllen la importància d'autoexplorar-se la pell per a detectar-ne l'aparició com més aviat millor.
Un so poc freqüent per a l'òrgan del Palau Güell, que s'expandeix digitalment a HyperOrgan, la primera experiència sonora d'aquest tipus que es fa a l'Estat. Integrat en el sonar, els assistents al festival podran gaudir dels sons poc habituals de la composició, creada per a l'ocasió pel grup retrofuturista berlinès Gamut Inc. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La peça musical, anomenada Aggregate 10, està inspirada en l'edifici de Gaudí, propietat de la Diputació de Barcelona. Amb software i hardware digital, l'orgue dissenyat per Albert Blancafort per al Palau emet efectes sonors que no es podrien aconseguir de manera manual i que converteixen l'obra en un trencadís musical. Segons un dels co-creadors del projecte, el tecnòleg Santi Vilanova, l'hiperorgue obre noves possibilitats multimèdia.
De repente, l'orgue forma part d'un ecosistema de instruments del món de l'art multimèdia. A dia d'avui, ara podem integrar l'orgue de forma coordinada amb una projecció de vídeo.
L'experiència forma part del Sonar Extra. Els assistents al festival podran gaudir de la música de l'hiperorgue estirats en unes gandules situades al saló central del Palau Güell. La composició sonarà de manera ininterrompuda de 10 del matí a 8 de la tarda entre dimecres 15 i diumenge 19 de juny.
I el Festival d'Ençà Nau de Cultures del Pirineu amplia enguany la programació d'espectacles. La 31a edició de l'esdeveniment cultural se celebrarà del 24 al 31 de juliol i es desenvoluparà sense restriccions per primer cop des del 2019. Ho ha Lleida Ràdio, Xavi Lasso.
La programació d'aquest any serà molt diversa, amb més de 3 franges d'espectacles per dia durant tota la setmana. A més, moltes de les representacions seran gratuïtes pel públic, sobretot aquelles que tinguin a veure amb la memòria històrica. Ruth Martínez és la directora del festival.
La persona que vulgui venir només a veure l'espectacle ho podrà fer. Aquell que a més vulgui també arribar a aquesta connexió una mica sobre els processos, aquesta pedagogia sobre els processos que té a veure amb tota una qüestió de pedagogia sobre el que és les Valls d'Àneu, sobre quin és el diguem, present i futur d'un festival com el nostre en un espai com és aquest tan determinat, doncs també ho podrà fer a través d'aquest foment, diguem, del treball i de l'encontre, no?, entre els artistes i el públic.
Entre les obres més destacades i consten en l'àmbit musical, l'espectacle del pianista Francesco Tristano amb els ballarins Iratxe Ansa i Igor Bakovic. En l'àmbit literari, el del poeta Lluís Calvo amb l'escriptora Itxaro Borda, i en l'àmbit de la dansa, la mescla de cançons de Marc Parrot amb la ballarina Aina Alegre.
Passen 23 minuts a les dues, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que avui comença la final de la Lliga ACB amb un clàssic al Palau Blaugrana. El Barça rep el Real Madrid a partir de les 9 de la nit en el primer partit d'una sèrie que és el millor de 5 partits. El Barça busca el seu 20è títol de Lliga, el segon consecutiu. L'entrenador del conjunt català és Saruna Jasikevicius.
El ambient està molt encima de los jugadores, ¿no? Yo creo que es una, claramente una ventaja de campo. Pero bueno, en el campo se juega 5 contra 5 y al final decidirán los jugadores. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles un poco. Pero bueno, siempre es mejor jugar en casa.
També en bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Espara Unigirona ha informat que la jugadora Júlia Soler es desvincula de l'entitat a petició pròpia. La banyolina, que ja va jugar cedida des de l'Unigirona al Cadí la Seu l'any 2021, amb el nou tècnic, precisament, de l'actual conjunt gironí, de Bernat Canut. I també en bàsquet, el Granollers puja a la Lliga EVA un any després. Els ballesans han derrotat el Jack Sants en la final de la Copa Catalunya disputada a Cunit per 65-50 en un partit que es va poder seguir per les televisions locals i a la plataforma Xala. D'aquesta manera, el Granollers succeeix el Club Bàsquet Girona com a campió d'aquesta competició i torna a la Lliga EVA un any després. Des de Ràdio Granollers informa Marc Mossegui.
El Club Bàsquet Granollers disputarà la Lliga EVA la pròxima temporada, després de vèncer ahir el Jack Sants durant la final de la Copa Catalunya 2022. Els ballesans han arribat a marcar una diferència de fins a 17 punts, però els barcelonins han estat capaços de poder escurçar la diferència cap a la segona meitat del partit i fins i tot d'arribar a posar-se per davant en el marcador, tal com ha reconegut el tècnic del Granollers, Toni Olivares, en declaracions posteriors.
A la mitja part sabíem qui els donarien una empenta, com ha sigut en el tercer quart, el tercer ha sigut de 13-21, crec. Hem sabut mantenir el cap fred, igual que ahir, lluita fins al final i sobretot creure.
Després d'un últim quart infart, finalment el Club Bàsquet Granollers s'ha imposat per 65-59, trencant el somni dels Jack Sants de disputar la Lliga EVA la pròxima temporada. Carles Homs, amb 20 punts, ha estat considerat el jugador del partit.
I en hoquei sobre patins, el General i Palau de Plegamans i el Telecable Gijón jugaran la final del play-off pel títol de la hoquei Lliga femenina. Un gol a l'últim segon d'Aina Florença pel Palau de Plegamans davant el Vilassana donava la classificació a les ballesanes. Escoltem Aina Florença.
Ha sigut un partit bastant boig. Al final ens hem posat 0-3, ens han remuntat un 3-3, 3-4, 4-4 i al final, quan quedava un segon, hem tingut la sort de fer aquest gol que ens ha donat l'alegria de poder passar a la final. Estem molt contentes i això és l'important.
I en futbol aquesta tarda avui s'acomiada Diego López, el porter de l'Espanyol. El gallec deixa el Club Blanquiblau després de 6 temporades en un acte que es farà aquesta tarda a l'estadi de Cornellà al Prat en un acte obert a l'afició. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrera, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
La llista de la compra. Per poder portar una alimentació saludable, cal seguir una mínima planificació per tal de tenir al rebost tot allò que necessitarem per cuinar el nostre menú setmanal. Primer de tot, escull un dia fixe de la setmana per fer la planificació. Què ha de contenir la llista de la compra? Tots els grups han de ser-hi presents. Les fruites i verdures fresques de temporada i variada. També poden ser deshidratades sense sucre o fins i tot congelada per fer batuts o d'altres preparacions. Puntualment, verdures llestes per a la cocció, per aquells dies que no tinguem gens de temps, com tomàquet natural sencer o triturat, bosses de verdura fresca o congelada, conserves o cremes de verdura amb baix contingut de sal, cereals integrals, arròs, quinoa, pasta, flocs o muesli sense fruita ni sucres, o bé farines, pa 100% integral, evitant els tipus motlla i patata o moniato. Llegums variats, en cru o de pot, i hummus, o alguna preparació per vegetarians com soja texturitzada, tofu, seità o tempe. Ous ecològics o de gallines camperes, del número 0 o 1. Peix i marisc fresc o congelat o en conserva. Carn fresca o congelada. Greixos saludables com olis vegetals sense refinar, fruits secs en cru o llavors. Infusions, te o cafè natural. Làctics i derivats. Llet, iogurt o kèfir natural, formatge fresc, evitant els més curats. I miscel·lània. Algun endolcidor en cas de ser necessari, cacau pur sense sucre, xocolata negra mínim 80% en cacau, espècies o herbes aromàtiques, condiments, vinagre de poma o fermentats tipus cogombrets, xucrut o olives, però mai les farcides. Com puc fer una compra saludable? No facis la compra amb gana. Fes-la després d'un àpat saciant o pren una fruita o iogurt abans si és necessari. Segueix un ordre. Comença pels productes secs, seguim pels refrigerats i acaba amb els congelats, per evitar tallar la cadena de fred. Consumeix aliments de temporada i millor frescos. Estalvies diners, embalatge i additius innecessaris i guanyes en qualitat i sabor. Evita els productes de màrqueting del tipus per a primar o light o baix en greix. Sovint, els que són baixos en sucre contenen més greixos o ja tenen bastant sucre propi, o els baixos en greix tenen més sucres, com els iogurts desnatats amb fruita o cereals, els flams o natilles o els gelats, els sucs o els cacaus i xocolates, la brioixeria i les galetes sense sucre o els refrescs, els snacks salats i les salses comercials. Tria alternatives saludables a aquests productes, iogurt sencer natural sense edulcorar i afegeix fruita fresca tallada o fruits secs. cacau pur en pols o xocolata negra, mínim 80% cacau. Aigua i fer els refrescs o batuts casolans amb fruita i herbes aromàtiques. Comprar els ingredients per fer les salses casolanes i escollir embotits tipus pernil, pernil dolç o gall d'indi etiquetats amb un 90% de carn.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Per impacte directe, el que en diem el cop de calor, es produeixen morts, però són relativament baixes. En canvi, per descompensació de malalties cròniques, i aquí estem parlant sobretot de cardiocirculatòries, també al mig de les onades de calor s'incrementen els infarts de miocardi, estem parlant de malalties respiratòries, estem parlant sobretot de malalties del sistema nerviós central.
És el vicepresident de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, Joan Guix, advertint des de la xarxa dels riscos per a la salut d'onades de calor com la que avui comença i que fins dimecres farà pujar les temperatures fins a nivells extrems, especialment al Segrià, al Pla d'Urgell i la Noguera. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat i demanen als ajuntaments especial atenció a les persones amb malalties cròniques cardiovasculars i també psicològiques. Es recomana més prendre mesures excepcionals a la campanya de recol·lecció de la fruita de pinyol, que tot just comença ara. A les localitats més afectades per aquesta onada de calor ja tenen mesures en marxa, com avançar l'obertura de les piscines municipals. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 13 de juny de 2022. Els Mossos investiguen el xoc d'un comboi de mercaderies amb un tren de passatgers a Vilaseca, que ha deixat 29 ferits, entre ells 6 de greus. Marta Patricio.
Aquest matí s'ha reprès la circulació entre Tarragona i Cambrils per una via a les línies R15 i R16, mentre que l'altra via continua inoperativa mentre els tècnics treballen per retirar el tren de passatgers.
El govern central estudia si cal modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel, més enllà d'estendre la mesura tres mesos més.
Ho ha anunciat des de Barcelona la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ha destacat que l'objectiu de l'executiu és garantir l'eficàcia d'aquesta bonificació. Calviño ha recordat que els preus de l'energia continuen pujant als mercats internacionals.
L'Ajuntament de Barcelona obrirà diligències penals contra els autors de grafitis o pintades que causin desperfectes al patrimoni històric i cultural.
També en les que es facin el transport públic de la ciutat, especialment el metro. Per als desperfectes lleus es preveuen multes d'entre 300 i 500 euros. Tot plegat davant l'augment d'agressions contra el patrimoni protegit.
En cultura, l'òrgan del Palau Güell s'expandeix digitalment a HyperOrgan, la primera experiència sonora d'aquest tipus que es fa a l'Estat.
Integrat en el sonar, els assistents al festival podran gaudir dels sons poc habituals de la composició creada per l'ocasió pel grup retrofuturista berlinès Gamutink.
Pel que fa als esports, comença la final de la Lliga ACB amb un clàssic al Palau Blaugrana.
El Barça rep el Real Madrid en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. El Barça busca el seu 20è títol de Lliga, el segon consecutiu.
Estem molt pendents de l'evolució d'aquesta onada de calor, que ha de portar, com us dèiem, temperatures extremes fins dimecres. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya amb Carme Farnell.
En conjunt, durant aquesta tarda continuarem parlant d'aquesta temperatura extremadament alta i és que durant les properes hores ha de continuar pujant aquesta temperatura i és on s'espera més calors cap a la zona del Pla de Lleida. A més, aquí s'esperen aquestes temperatures extremadament altes, no només avui, sinó de cara als propers dies, i això farà que comencem avui aquest inici d'onada de calor. També la calor serà intensa, destacable a la resta de punts del país, però sí que no s'arribarà a les temperatures extremadament altes per la zona. D'altra banda, pel que fa al temps, continuarem parlant d'una tarda molt estable i dominada pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució, sobretot cap a la zona del Pirineu, i podrien descarregar algun ruixat de caràcter local. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Marta Patricio, i coordinant Sònia Quer, us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aquest matí s'ha activat l'alerta del Procicat per l'onada de calor que tot just comença avui i que pot provocar temperatures extremes, especialment a les comarques de Ponent fins dimecres. Les comarques amb més afectació són el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, on es preveuen temperatures molt elevades. Volem saber com està la situació ara mateix. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per ampliar la previsió del temps. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, la temperatura ja ha pujat força respecte a primera hora del matí, tot i que havíem començat el dia amb una temperatura mínima superior als 20 graus en molts indrets del territori. Doncs a hores d'ara ja tenim temperatures superiors als 30 graus en molts punts del país. La més alta la trobem a la Selva amb 34 graus, però diversos indrets del país ja tenim valor rondant els 32 graus. En conjunt, durant aquesta tarda continuarem parlant d'aquesta temperatura extremadament alta, i és que durant les properes hores ha de continuar pujant aquesta temperatura. I és on s'espera més calor, cap a la zona del Pla de Lleida. A més, aquí s'esperen aquestes temperatures extremadament altes, no només avui, sinó de cara als propers dies, i això farà que comencem avui aquest inici d'onada de calor. També la calor serà intensa, destacable a la resta de punts del país, però sí que no s'arribarà a les temperatures extremadament altes per la zona. D'altra banda, pel que fa al temps, continuarem parlant d'una tarda molt estable dominada pel sol, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució, sobretot cap a la zona del Pirineu, i podrien descarregar algun ruixat de caràcter local. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les persones amb malalties cròniques són especialment vulnerables a aquestes temperatures extremes. Per això, els responsables públics de salut avisen que cal tenir cura d'aquesta població, que consideren fràgil. La calor elevada continuada els pot causar un fort impacte en la salut. Ens ho amplia Maite Polo.
Quan el cos humà funciona correctament, activa dos mecanismes per defensar-se de la calor extrema, la vasodilatació i la sudoració. Però quan no funciona bé, es desgavella. Això és especialment perillós en malalties cròniques com les cardiovasculars, però també en les psicològiques i les psíquiques. En ocasions pot arribar a provocar la mort, ho ha explicat Joan Guix, de la Junta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears.
Per impacte directe, el que en diem el cop de calor, es produeixen morts, però són relativament baixes. En canvi, per descompensació de malalties cròniques, i aquí estem parlant sobretot de cardiocirculatòries, també al mig de les onades de calor s'incrementen els infarts de miocardi, estem parlant de malalties respiratòries, estem parlant sobretot de malalties del sistema nerviós central.
La calor també té un efecte acumulatiu. 4 de cada 10 morts associades a les temperatures extremes tenen lloc fora de les onades de calor.
A les comarques més afectades preocupa la campanya de recol·lecció de la fruita, per exemple, que està ja en marxa. En aquest sentit, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat a les empreses que valorin la modificació d'espais i d'horaris per fer front a aquesta forta onada de calor. En un FM, Pere Gilard.
Els darrers dies ha començat la dura feina per part de temporers i pagesos de recolectar els primers camps de fruita de pinyol. Per tot plegat, Soler assegura que són les mateixes companyies les que han de prendre mesures per protegir els seus treballadors.
Clar, en aquests casos s'ha de veure amb quines característiques i quin és l'estat, no? De la zona on estan, a l'espai. Aquí sí que les empreses, els serveis de prevenció de riscos laborals, doncs han de valorar aquest risc i actuar en conseqüència. Doncs a lo millor modificar horaris, a lo millor modificar els espais on s'està treballant.
D'altra banda, Soler ha remarcat que els ajuntaments, i en concret els de Ponent, tenen els seus propis plans de protecció específics contra la calor, un àmbit en el qual acumulen experiència respecte a altres zones. Les principals infraestructures de què disposen els municipis per combatre l'onada són les piscines públiques. En alguns casos, com el Picat, Albatàrrec, a Torlameu o Rosselló, ja han obert aquest cap de setmana, mentre que la majoria de pobles hi ha hagut menys previsió i obriran els pròxims dies quan l'onada vagi a menys.
Pel que fa a la costa, una alternativa per aquests dies de forta calor són les platges. La Diputació de Barcelona destinarà prop de 900.000 euros aquest estiu a fomentar la seguretat i la salut de les platges de la demarcació, amb excepció feta de les de la ciutat de Barcelona. El 96% del pressupost es destinarà a finançar el servei de salvament i socorrisme dels ajuntaments. Esplugues Televisió, Carolina Gramunt.
25 municipis de la costa de Barcelona han rebut prop de 900.000 euros de la Diputació per contribuir a la seguretat de les platges i fomentar hàbits de salut en relació a l'exposició del sol. Jesús Naharro, diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, detalla les mesures de protecció.
Protegir-se, tindre a la pell, ficar-se a la pell elements de protecció, gaudir-nos a l'ombra, una grandíssima hidratació també és molt important, i seguir tot un consell d'elements que també ens adrecen des del ventall a la nostra pàgina web per tal d'aconseguir doncs, aquestes recomanacions de salut. Al final són ben conegudes, ens hem de protegir, no hem de fer excessos davant del sol, i menys amb unes edats prematures on la pell encara doncs, pot patir molt més aquesta malaltia.
Els diners es destinaran a la prestació d'un servei de vigilància, salvament i socorrisme i la correcta senyalització d'aquest servei, així com promoure els hàbits saludables. També es duran a terme tallers de sensibilització pels més petits.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de l'accident ferroviari d'aquest diumenge a Vilaseca. La circulació entre Tarragona i Cambrils s'ha restablert aquest matí per una sola via, però a la R15 i la R16. L'altra via quedarà fora de servei fins que retirin els trens implicats, dels quals s'ha pogut extreure ja la locomotora de mercaderies fa pocs minuts. Dels 29 ferits, només dos dels 6 més greus encara recuperen a l'hospital. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El sinistre es va produir per la topada d'una locomotora de mercaderies i un tren regional de la R16 que anava de Barcelona a Tortosa. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat a Tarragona Ràdio que s'investiguen les causes i no vol aventurar cap hipòtesi.
Hem de ser molt curosos en qualsevol tipus d'investigació. No hem d'entrar, per la nostra part, no entrarem en hipòtesis fins que no estigui la investigació conclosa i es tinguin totes les dades que puguin determinar el que va succeir ahir.
La Charo i el seu marit són veïns de la zona, a Vilaseca, i els va alertar el so potent de l'impacte.
Y sentimos primero una pitada muy fuerte y muy larga. Y entonces mira a mi marido diciendo aquí algo pasa y acto seguido, plas, el chocazo, un chocazo fuerte.
Al tren hi viatjaven unes 75 persones. La topada va obligar a aturar tota la circulació. Per tant, es van interrompre les línies R15, R16 i R17.
Nou matí de complicacions, en aquest cas a l'AP7, de nou, a causa de l'incendi d'un camió a Sant Celoni, que ha obligat a tallar el trànsit en direcció Girona.
Quatre dotacions dels bombers han treballat en l'extinció del foc, que ha afectat les rodes del camió sinistrat i que no ha causat cap ferit. Al llarg del matí s'han reobert dos dels tres carrils tallats al trànsit.
Encara en relació amb l'AP7, prohibir-hi l'avançament entre camions i restringir-ne la circulació en cap de setmana podria ajudar a millorar el trànsit en aquesta via. Ho afirma el RAC després d'un nou cap de setmana amb llargues retencions i un accident mortal.
En declaracions a la xarxa, el president del RAC, Josep Mateu, ha reclamat que es posi fil a l'agulla amb les infraestructures pendents com la B40 o el corredor mediterrani. Però, mentrestant, segons Mateu, es poden prendre decisions com no permetre als camions fer avançaments.
Hi ha una prohibició, diguem, amb unes hores determinades durant el dia d'adelantament, no? Que tingui que anar més en fila índia. O sigui, l'efecte dels camions adelantant crea una intimidació en els conductors dels vehicles, dels turismes, que això provoca, diguem, una certa retenció. Una certa retenció que després pot crear fins a un col·lapse. També hi ha un augment de l'accidentalitat.
Sobre la limitació de la velocitat a 110 en aquesta autopista, el RAC creu que podria ajudar, tot i que hauria de ser en circumstàncies molt puntuals i no de manera generalitzada.
La situació de les infraestructures ha centrat avui les reunions dels partits. De fet, hi ha picabaralla política pel que fa al pacte entre la Generalitat i el govern central per ampliar la B40 entre Sabadell i Terrassa. PSC i Comuns critiquen l'absència de l'executiu català en l'anunci per aquest acord, així com la divisió que hi ha al si de la coalició. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu del PSC, Alicia Romero, diu que és negatiu que Esquerra se'n despengi i que el govern català estigui dividit sobre aquesta infraestructura.
Hem de criticar aquesta divisió, hem de criticar que el govern de la Generalitat no estigui allà on li pertoca i deixés dissabte i divendres doncs, a tants ciutadans sense representació.
Des de Junts per Catalunya sí que estan a favor del quart cinturó, però el secretari general, Jordi Turull, argumenta per què el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, no va anar divendres a l'acte amb la ministra d'Infraestructures.
Ens va semblar que era gairebé una provocació, que són justament els successius governs espanyols els que any rere any estan plantant els catalans i les catalanes amb aquest incompliment reiterat de totes les inversions.
Els comuns diuen que parlar ara del quart cinturó és una mala notícia perquè ja fa 40 anys que va néixer caducat. El portaveu Joan Mena demana als dos governs que se'l treguin del cap, que apostin per Rodalies, la R4, i que faran front comú amb Esquerra del Vallès per aconseguir-ho.
Doncs sobre aquesta qüestió, les cambres de comerç de Terrassa i Sabadell aplaudeixen, d'una banda, l'acord per ampliar la B40. Així tot, des de la cambra de Sabadell es declaren preocupats per les contradiccions polítiques que, com sentíem, envolten el projecte. Ràdio Sabadell, Karen Madrid Ribas.
El president de la Cambra, Ramon Alberic, lamenta que després de la presentació d'aquest acord divendres han sortit veus discordants dins del mateix govern català.
Una gran preocupació perquè en paral·lel a l'acte doncs, ha circulat unes declaracions per les xarxes d'Esquerra Republicana en les quals doncs, bueno, es mantenen i es posen sobre la taula unes postures que contradiuen precisament allò que el govern ha arribat a fer amb el propi acord, no? Llavors, aquesta contradicció és la que ens preocupa.
Tant la Cambra de Comerç de Sabadell com la de Terrassa insisteixen que la B40 és molt necessària i asseguren que vetllaran perquè la construcció s'arribi a materialitzar. Des de la plataforma contra el quart cinturó, per la seva banda, insisteixen en denunciar l'impacte mediambiental que tindria aquesta via i defensen que cal fomentar el transport públic per davant del privat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern central estudia si cal modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel, més enllà d'estendre la mesura 3 mesos més. Ho ha anunciat la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, que ha destacat que l'objectiu és garantir l'eficàcia de la bonificació. Calviño ha recordat que els preus de l'energia continuen pujant als mercats internacionals. La ministra és avui a Barcelona, on participa en diferents actes. Maria Costa, bon dia.
Bon dia, doncs sí, just fa uns minuts ha acabat aquesta trobada institucional d'AstraZeneca sobre el llegat del doctor Baselga, on se l'estava posant en valor l'estat espanyol com a ecosistema d'investigació en salut, això en paraules de la vicepresidenta Calviño. Minuts abans, Calviño, però, ha entrat en altres qüestions. El govern espanyol ha deixat la porta oberta a modificar la bonificació de 20 cèntims al preu de la gasolina i el dièsel, ho ha dit la vicepresidenta.
El presidente del gobierno ya ha anunciado que vamos a extender más allá del 30 de junio la bonificación de 20 céntimos en el precio de la gasolina y del diésel. Es una medida que está siendo muy eficaz y lo que vamos a hacer es extenderla más allá del 30 de junio y estamos analizando si hay que hacer alguna modificación o hacer algún cambio.
En qualsevol cas, en aquest mateix acte, com dèiem, d'AstraZeneca, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el seu discurs, ha destacat el potencial de Catalunya pel que fa a la investigació en salut.
Gràcies, Maria. I encara en clau política, el PSC ha hagut de sortir al pas de les informacions que apunten a un canvi de candidat de l'alcaldia de Barcelona. Un canvi que podria passar perquè el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, prengués el relleu a Jaume Collboni.
La portaveu del PSC, Alicia Romero, assegura que el candidat per Barcelona a les properes eleccions municipals de l'any que ve és Jaume Collboni i nega que sigui Miquel Iceta.
Mantindrem la nostra aposta, que és ell, que és Jaume Collboni. Crec que ho ha dit Salvador Illa en innumerables ocasions i aquesta és la nostra opció. Ho hem comentat i crec que el PSC en aquest tema doncs, no hi ha escletxes ni hi ha dubtes i, per tant, doncs, estem amb tot el suport a Jaume Collboni.
Romero ha afirmat que els candidats a Catalunya els escull el PSC.
Passen gairebé 2 minuts. A 3:15, l'Ajuntament de Barcelona obrirà diligències penals contra els autors de grafitis o pintades que causin desperfectes al patrimoni històric i cultural. També a les que es facin al transport públic de la ciutat, especialment a la xarxa de metro. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. És una de les mesures que ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Pallà, després que els desperfectes ocasionats a Santa Maria del Mar o l'Església del Pi, per exemple, hagin encès els senyals d'alarma a la ciutat.
Santa Maria del Mar, l'Església del Pi i amb altres edificis catalogats del patrimoni públic. I també, com ara indicava el mateix inspector, un tema que ocasiona un gran perjudici, que són els actes de vandalització en el transport públic, bàsicament en els vagons de metro. I aquí hi ha una col·laboració doncs, amb els serveis de seguretat de TBB i inclús d'altres operadors de transport per afrontar aquesta problemàtica.
Grafitis al metro de Barcelona que inhabiliten els convois afectats i obliguen a la reparació o canvis dels mateixos, tal com ha destacat també avui un responsable de la Guàrdia Urbana durant la presentació del Pla de Corresponsabilitat Cuidem Barcelona.
Canviem de capital. A Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova ha adquirit un escàner radiològic a temps real per cirurgies complexes de columna i de crani. El model s'anomena Loop X, beneficiarà cada any més de 300 pacients i evitarà reintervencions i derivacions de casos. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Durant l'operació, el Loop X proporciona imatges de qualitat a temps real i, per tant, ofereix precisió al cirurgià i seguretat al pacient. El doctor Ramon Jové, cap de la secció de traumatologia al centre, destaca la reducció de riscos que suposarà aquesta incorporació.
El pacient, quan entra a quiròfan, té la seguretat de que amb aquest sistema, aquest TAC intraoperatori, de que tot el que es fa amb ell, quan acabem la cirurgia, ja sabem si està tot ben fet i no hem d'esperar a l'endemà o l'endemà passat. La qual cosa vol dir que la seguretat és fonamental i que tots aquests pacients que abans podíem tenir alguna complicació, ara això és pràcticament per sota de l'1%, i ens evita que amb casos més complexes, com poden ser escoliosis, com poden ser deformitats, com poden ser fractures, el fet de que nosaltres haguem de traslladar aquests malalts a altres centres per insuficiència tècnica.
Amb l'escàner Loop X, l'Arnau de Vilanova es converteix en el primer centre de l'Institut Català de Salut en incorporar aquesta tecnologia.
I ja coneixem els resultats del procés participatiu per resituar la famosa escultura de l'Alfa i Omega de Torredembarra, al Tarragonès. Una rèplica de l'escultura de Rafael Bertolozzi tornarà al bloc de Baix a Mar de Torredembarra després de ser l'opció guanyadora. Hora a la torre, Josep Sánchez.
L'Alfa i Omega ha rebut un total de 1.373 vots, un 60,5%. La piràmide n'ha aconseguit 897, el 39,5%. En total hi han participat 2.270 persones, que són aproximadament el 15% de les que tenien dret a vot. L'alcalde Eduard Rovira destaca el bon percentatge de participació, ja que en consultes d'aquesta mena acostuma a ser més baix.
Aquestes participacions solen estar al voltant d'un 10%. Arribar a un 15% és una molt bona participació.
1.982 persones han votat des de dispositius propis, mentre que 288 ho han fet en algun dels 6 punts habilitats per l'Ajuntament. El consistori engega ara el procediment perquè l'Alfa i Omega torni al bloc. El cost estimat de l'obra serà de 153.000 euros i cada 5 anys caldrà fer tasques de manteniment per uns 20.000 euros.
No hi estem acostumats, però és l'òrgan del Palau Güell que s'expandeix digitalment a HyperOrgan, la primera experiència sonora d'aquest tipus que es fa a l'Estat. Integrat en el sonar, els assistents al festival podran gaudir dels sons poc habituals de la composició creada per a l'ocasió pel grup retrofuturista berlinès Gamut Inc. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La peça musical, anomenada Aggregate 10, està inspirada en l'edifici de Gaudí, propietat de la Diputació de Barcelona. Amb software i hardware digital, l'orgue dissenyat per Albert Blancafort per al Palau emet efectes sonors que no es podrien aconseguir de manera manual i que converteixen l'obra en un trencadís musical. Segons un dels co-creadors del projecte, el tecnòleg Santi Vilanova, l'hiperorgue obre noves possibilitats multimèdia.
De repente, l'orgue forma part d'un ecosistema de instruments del món de l'art multimèdia. A dia d'avui, ara podem integrar l'orgue de forma coordinada amb una projecció de vídeo.
L'experiència forma part del Sonar Extra. Els assistents al festival podran gaudir de la música de l'hiperorgue estirats en unes gandules situades al saló central del Palau Güell. La composició sonarà de manera ininterrompuda de 10 del matí a 8 de la tarda entre dimecres 15 i diumenge 19 de juny.
I més propostes, al Festival d'Ensenau de Cultures del Pirineu amplia enguany la seva programació d'espectacles. La 31a edició d'aquest esdeveniment cultural se celebrarà del 24 al 31 de juliol. UAU Lleida Ràdio, Xavi Lasso.
La programació d'aquest any serà molt diversa, amb més de 3 franges d'espectacles per dia durant tota la setmana. A més, moltes de les representacions seran gratuïtes pel públic, sobretot aquelles que tinguin a veure amb la memòria històrica. Ruth Martínez és la directora del festival.
La persona que vulgui venir només a veure l'espectacle ho podrà fer. Aquell que a més vulgui també arribar a aquesta connexió una mica sobre els processos, aquesta pedagogia sobre els processos que té a veure amb tota una qüestió de pedagogia sobre el que és les Valls d'Àneu, sobre quin és el diguem present i futur d'un festival com el nostre en un espai com és aquest tan determinat, doncs també ho podrà fer a través d'aquest foment, diguem, del treball i de l'encontre, no?, entre els artistes i el públic.
Entre les obres més destacades i consten en l'àmbit musical, l'espectacle del pianista Francesco Tristano amb els ballarins Iratxe Ansa i Igor Bakovits, en l'àmbit literari el del poeta Lluís Calvo amb l'escriptora Itxaro Borda i en l'àmbit de la dansa la mescla de cançons de Marc Parrot amb la ballarina Aina Alegre.
I és moment per als esports, que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que avui comença la final de la Lliga ACB amb un clàssic que juga el Palau Blaugrana. El Barça rebrà el Real Madrid a les 9 de la nit en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Un Barça que busca el seu 20è títol de Lliga al segon consecutiu. L'entrenador del Barça, Saruna Jacique Vicius, parla del factor pista.
El ambiente está muy encima de los jugadores, ¿no? Yo creo que es claramente una ventaja de campo. Pero bueno, en el campo se juega 5 contra 5 y al final decidirán los jugadores. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles un poco. Pero bueno, siempre es mejor jugar en casa.
També en bàsquet, l'Espar Unigirona ha informat que la jugadora Júlia Soler es desvincula de l'entitat a petició pròpia. La banyolina ja va jugar cedida al Cadí la Seu l'any 2021, precisament amb l'actual tècnic, el nou tècnic del conjunt gironí, Bernat Canut. I també en bàsquet, el Granollers puja a la Lliga EVA un any després. Els vallesans van derrotar el Jack Sants en la final de la Copa Catalunya disputada a Cunit per 65-50 en un partit que es va poder seguir per les televisions locals i a la plataforma Xala. Així, el Granollers succeeix al Club Bàsquet Girona com a campió d'aquesta competició i torna a la Lliga EVA un any després. Des de Ràdio Granollers ens informa Marc Mossegui.
El Club Bàsquet Granollers disputarà la Lliga EVA la pròxima temporada, després de vèncer ahir el Jack Sants durant la final de la Copa Catalunya 2022. Els vallesans han arribat a marcar una diferència de fins a 17 punts, però els barcelonins han estat capaços de poder escurçar la diferència cap a la segona meitat del partit i fins i tot d'arribar a posar-se per davant en el marcador, tal com ha reconegut el tècnic del Granollers, Toni Olivares, en declaracions posteriors.
A la mitja part sabíem que els donarien una empenta, com ha sigut en el tercer quart, el tercer ha sigut de 13-21, crec. Hem sabut mantenir el cap fred, igual que ahir, lluita fins al final i sobretot creure.
Després d'un últim quart d'infart, finalment el Club Bàsquet Granollers s'ha imposat per 65-59, trencant el somni dels Jack Sants de disputar la Lliga EVA la pròxima temporada. Carles Homs, amb 20 punts, ha estat considerat el jugador del partit.
I en hoquei sobre patins, el General i Palau de Plegamans i el Telecable Gijón jugaran la final pel títol. Un gol en l'últim segon d'Aina Florença, que va acabar marcant un hat-trick, va donar el bitllet per la final a les de Plegamans en imposar-se en l'eliminatòria al Vilassana Lleidatà. Escoltem Aina Florença en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
Ha sigut un partit bastant boig. Al final ens hem posat 0-3, ens han remuntat un 3-3, 3-4, 4-4, i al final, quan quedava un segon, hem tingut la sort de fer aquest gol que ens ha donat l'alegria de poder passar a la final. Estem molt contentes i això és l'important.
Ara el Palau de Plegamans jugarà la final davant el Telecable de Gijón a partir de dissabte vinent, el millor de 3 partits, amb el factor pista en contra. També en hoquei sobre patins, el Reus Deportiu es queda sense marge d'error. El Roig i Negres van perdre els 2 primers partits de la final de l'Hockey Lliga masculina a la pista del Liceo Gallec i ara estan obligats a guanyar divendres a casa, al Baix Camp, a Reus, per allargar la sèrie. En cas de victòria reusenca, tornarien a jugar diumenge a casa. I un darrer apunt, perquè en futbol avui s'acomiada de l'Espanyol Diego López. El porter gallec deixa el club blanc i blau després de 6 temporades. En l'acte d'aquesta tarda, l'acte de comiat, es farà obert a l'afició i començarà a 6:45 de la tarda. Demà també es farà un acte d'homenatge al capità de l'Espanyol, el santcugatenc David López, que tampoc renova en el nou projecte blanc i blau. Però això serà demà al migdia. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
La plaça estava buida, el sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc, només volia que et quedessis. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornada, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares, no vull haver de pensar. Si el temps t'explica tot, i et penso a cada cop i ho vaig comptant els dies. No sé què m'està passant, no sóc així, tu ja ho sabries. Contra tot pronòstic, mai ningú m'ho hauria dit, que quan et miro tinc molt clar que vull quedar-me aquí. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornada, m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares. Explica tot. si el temps t'ho explica tot. Que m'ho expliqui a mi també. Vull sentir-me lliure amb tu i que et sentis lliure tu també. Tu a Menorca i jo a l'Escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs. Quan t'esperi a la tornada m'hauràs de venir a buscar. Jo vull les coses clares.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Aquest matí s'ha activat l'alerta del Procicat per l'onada de calor que a tots us comença avui i que pot provocar temperatures extremes, sobretot a les comarques de Ponent. Les comarques amb més afectació són les del Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera, on es preveuen temperatures molt elevades. Les persones amb malalties cròniques són especialment vulnerables a les temperatures extremes. Per això, els responsables públics de salut avisen que cal tenir cura d'aquesta població. Ho ha explicat Joan Guix, de la Junta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears.
Per impacte directe, el que en diem el cop de calor, es produeixen morts, però són relativament baix. En canvi, per descompensació de malalties cròniques, i aquí estem parlant sobretot de cardiocirculatòria, també al mig de les onades de calor s'incrementen els infarts de miocardi, estem parlant de malalties respiratòries, estem parlant sobretot de malalties del sistema nerviós central.
Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Lleida ha activat el pla d'actuacions per prevenir els efectes de l'onada de calor, alertant del perill alt per les altes temperatures a la comarca del Segrià. També, a partir d'aquest 18 de juny, obriran les piscines municipals. Canviem ara de qüestió. La Policia Nacional de